Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga de mestres i professors, avui concentrats al Maresme, al Vallès Oriental, al Vallès Occidental i també a les comarques de Girona. De moment el departament fixa el seguiment de la vaga d'avui en un 7,64% en comunicat del 30% dels centres. Anem ara fins a Girona per saber com estan anant aquestes mobilitzacions. Allà hi tenim el nostre company, el Pau Villafanye. Pau, bon dia, com estan anant?
Molt bon dia. Doncs de moment a Girona ciutat la mobilització es divideix en dos grans blocs. Un que surt des del nord, des de la zona de la carretera a Barcelona, i l'altre que ha sortit també des del sud, des de Sarrià de Ter, amb la previsió que s'uneixin a cap a 2:15 del matí al centre de la ciutat, i a partir d'allà aniran a la seu territorial del Departament d'Educació, on hi haurà els diferents manifestos reclamant millores laborals, que és la gran proclama en la jornada d'avui. També hi ha hagut una tracturada a la zona del Pavelló de Fontejau i una marxa lenta a Salt. Com a grans afectacions a Girona ciutat, el tall de la carretera Barcelona, l'eix principal de la ciutat, i també el tall o l'obstaculització a la zona de la Peseta, a la sortida de Girona Oest.
Gràcies, Pau. Doncs estarem pendents. Bon dia.
Bon dia.
I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat per aquestes protestes, volíem dir, s'han aixecat ja els talls a la C58 entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell, i a la C32 a Mataró, i ara mateix queda tallat la Peseta a Sant Julià de Ramis. Ara al matí hi ha previstes diferents manifestacions, com sentíem, a Girona i també a Mataró i Sabadell. A la tarda també hi ha una altra concentració massiva a la seu del PSC al carrer Pallars de Barcelona. I pel que fa a la resta d'afectacions que no tenen a veure, en aquest cas amb les protestes dels docents, reoberta ja la C-51 al Vendrell, que ha estat tallada per un accident. També a hores d'ara afectacions a la C-37 a Sant Pere de Torelló per una avaria, i retencions també a la C-65 a Llagostera, a la C-33 a Barcelona, també a la P-7 a Barberà del Vallès i també a Sant Gregori, i finalment també a la C-32 a l'Illa Tella. I avui també tornen a vaga els metges per reivindicar millores laborals al Departament de Salut. És la 8a aturada des de l'octubre, i el Sindicat de Metges adverteix que les convertiran en indefinides si no obtenen resposta. I en clau política, el govern ha aprovat de manera extraordinària el suplement de crèdit de 5.988 milions d'euros per cobrir despeses mentre no hi hagi pressupostos vigents. Aquest mecanisme permet gastar diners ja recaptats via impostos sense haver de sol·licitar crèdit. El suplement també servirà per atendre els creixements de despesa de la Generalitat, com per exemple l'augment de les prestacions per ajuts al lloguer o bé les despeses vinculades a compromisos i plans plurianuals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els dissabtes de 6 a 8 de la tarda arriba la primera llista. El repàs setmanal de les cançons que més estan triomfant. Pujades, baixades i el número 1 de la setmana.
La primera llista.
Apropem les novetats musicals de la setmana a la primera llista. Cada setmana a Ràdio L'Escala, passem llista.
Primera llista, amb Marc Clapés.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala. A prop de tu.
Ui, avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11 en 5 minuts, en 18, 19, 20 segons, i és el moment que comencem aquest Ui Avui d'avui dijous. Comencem la programació per avui, dia ja 19 de març. Què els sona, 19 de març? Sí? Doncs vinga, anem a saber què tenim preparat per al dia d'avui.
La programació matinal el dijous a Ràdio L'Escala. De 11 a 12 el programa Ui Avui amb Joan Brugués. De 12 a 1 el magazín El Més Calent a l'Aigüera amb Bona Vilà. A la 1 l'informatiu amb l'Ali Giner. A continuació l'espai d'excursionisme Sendes de la xarxa de comunicació local. Entreteniment, notícies i esports, la fórmula del matí a Ràdio L'Escala.
Doncs benvinguts, benvinguts a aquesta fórmula del matí a Ràdio L'Escala, que els acompanyarà des d'ara fins al punt de les dues en tot això que els hi hem explicat amb aquesta promoció. Anem a començar, doncs anem a començar pels apunts del dia, un dia dels que avui dijous tenim, això sí, què tenim? Tenim l'entrenant la creativitat. Entrenant la creativitat, que avui doncs, també ens sorprendran. Com es sol sorprendre, doncs, cada programa que fan, aquesta secció conduïda per l'Esther Martínez, juntament amb la Cristina Cantal. Roser, que m'aperdoni si m'ha escoltat per canviar-li el nom. Roser Martínez amb la Cristina Cantal, que no deixen de sorprendre. Les coses que menys tu penses, doncs déu-n'hi-do les idees i les coses que podem entrenar la nostra creativitat. Però abans, vinga, tenim altres coses que explicar, altres coses que fer, i començarem, com ho fem sempre, com és habitual, amb els apunts del dia. I els apunts del dia comencem per el temps, The Times. I anem a números. Avui tenim una estació que ara feia temps que no hi anàvem. Està situada allà on hi ha a l'escola l'Escolapi i també a la guarderia Vallmanetes, per aquella zona, perquè se situïn, doncs hi tenim aquesta estació que ens marca actualment 15 graus de temperatura, a 15 en 4, amb una humitat del 64% i una mínima enregistrada que, mira, avui sí que superem els 10 graus. Portàvem uns dies així que a sota 10 i ara superem en prop a res, 10 graus en 8, la temperatura mínima. Anem ja a la resta del territori, doncs tenim, quasi, doncs mira, 14-15, 14-15 amb aquestes estacions que em surten ara, per exemple, surt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i amb aquesta 7, 4, 14, 3, 15. Guanyen els 14. Anem al que és la previsió. Ens diu que el cel s'anirà aclarint i el temporalet anirà mancant a les hores. Demà, dia de cel, serà fred a primera hora, que quasi també és el que ens trobem, és aquest menú de cada dia, aquesta fresca matinal. Vinga, per avui, doncs tenim unes temperatures màximes que oscil·laran entre 12 i 14 i unes mínimes entre 8 i 10. Amb un cel variable que han començat a la matinada i arribarà ara fins al migdia, amb nuvolades i núvols que aniran circulant de llevant a ponent. A primera hora del matí hi ha hagut números i han tingut aquest ruixat que ens explicava en Sergi, amb un ambient fresc tot el dia. El vent llevant de força 3-4 tot el dia i a la tarda anirà girant cap a Gregal. Pel que fa demà divendres, començarem el cap de setmana amb un cel serè tot el dia. Costarà veure un sol núvol. Millorarà la visibilitat i tindrem un ambient molt contrastat entre la nit i el dia, amb fred a primera hora. El vent calma de matinada i matí amb marinada fluixa de xaloc a migdia i tarda. I la temperatura del mar, quasi, és que ha baixat una dècima. Estàvem en 14, ara estem en 13.9. Podem dir que estem allà mateix, quasi. Vol dir que és allò que si ho hagués deixat a 14, tampoc ningú s'hagués queixat. De fet, a part doncs, de les dades que surten de Josep Pasqual, que és el que fa aquestes medicions de l'aigua del mar, no crec que ningú més vagi allà amb un termòmetre al matí i el posi de dintre l'aigua del mar, aviam quina temperatura fa. Que potser, no sé si això, depenent de quin lloc iria variant o és tot igual. Això és una cosa doncs, que també li hem de preguntar el dia al nostre home del temps. Si jo miro la temperatura de l'aigua del mar als Riells, m'adonarà el mateix que a la platja de les Barques o a la platja d'Empúries. També seria una cosa, doncs, això, per preguntar-li. Vinga, doncs tenim ja el temps fet i és el moment que anem a sants, aniversaris i recordar qui ens va deixar tal dia com avui. Vinga, i avui sí que no hi ha... Avui sí que no hi ha dubte de quin sant, de qui han de felicitar avui a tots els Joseps, i derivats, els Peps, i també els femenins, que també ho celebren aquest dia. Perquè segurament trobaria una Josefina. No sé si una Josepa o una Pepa, no. Però sí que, doncs, que hi ha la vessant femenina de Josep, doncs també... Hi ha qui ho celebra avui, però segurament ja diria que algun altre dia que porta de Josefina en trobaríem. Vinga, doncs, felicitats als Joseps, i masculins com femenins, els seus derivats, i també, doncs, felicitats a tots i a totes que van néixer un 19 de març. I avui tenim un personatge, primer anem per al personatge femení, com és la Glenn Close, que fa 79 anys. I l'altre que felicitarem és el cantant valencià Pep Gimeno, el Botifarra, que fa 66 anys, que avui li coincideix la felicitació per sant i per aniversari. Vol dir que a casa seu, o el seu padrí, si és que era el padrí, que a vegades hi havia cases que era el padrí que decidia el nom, en comptes dels pares, els deixaven aquesta feina al padrí. Doncs el padrí o els pares que van decidir el nom van dir, no ens compliquem gaire. El nen ha nascut el dia Sant Josep, doncs posem-li Josep. I aquí va quedar en Pep Gimeno, el Botifarra, que fa 66 anys i també ha celebrat 66 sants. És del Port Molts Sants i Port Molts Anys. I curiosament també hem de recordar la figura d'un Josep, que també, mira, moria el dia de Sant Josep. És la figura de Josep Félix Pons, José Félix Pons i Alonso. Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat el 27 de juny de 1932 i va morir el 19 de març de 2013 a l'edat de 80 anys. Va ser un dels periodistes esportius català amb una llarga trajectòria en televisió i ràdio. Va ser pioner de les transmissions de bàsquet i l'any 1982 va transmetre el primer partit de futbol televisat en català de la història, que, si no vaig errat, i la memòria no em faig, puc consultar, crec que era un partit del Barça que es feia, no sé si es feia per la 2 o per la 1, de la televisió espanyola, i jugava contra un equip de la República Democràtica, Cartagena, un equip d'equip, perquè jo recordo d'haver-lo vist l'any 82, doncs me'n recordo de veure aquest partit. Jo tenia 20 anys, doncs segurament... el recordo d'haver vist. Ha estat considerat com un dels mestres de la descripció realista dels aspectes tècnics del joc. També va treballar com a actor de doblatge. Teníem, per una banda, aquells que sí que detallaven, aquells locutors que te detallen com és el partit, o aquells altres locutors que només te diuen el nom del jugador que té la pilota. Vull dir, això havia passat abans. Ara, José Ángel de la Casa, per exemple, si recuperem les seves transmissions, sempre és nombrar el nom del jugador. No, ell suposo que considerava que si estàs veient ja tampoc li falta que l'expliquis si la pilota ha passat la medular o si la pilota està a l'esquerra o a la dreta de l'atac. Vull dir que ara sí que veiem els locutors que ho detallen, això. El passe aquí, després tenen els comentaris. Abans el que comentava era ell sol, ara tenen doncs, els analistes que expliquen doncs, el sistema de joc que té, la manera de jugar, en fi, els mil i un detalls que trobem a les transmissions amb el locutor que mai està sol, sempre té un o dos comentaristes que l'ajuden als seus comentaris, l'analista, després també, i aparca també i a peu de camp també hi ha la figura del que està al costat de la banqueta per informar doncs, com s'està veient el partit des d'allà, la gent que surt a escalfar. En fi, ara les transmissions han canviat molt des de fa anys, dels anys de com es va començar això, dels anys 70-80 fins a l'actualitat. Doncs avui recordant la figura d'un il·lustre dintre el periodisme esportiu com va ser Josep Fèlix Pons, i ens dona pas ja a obrir la persiana. I obrint la persiana anem a buscar la premsa gironina. Comencem per el Diari de Girona, que diu: Salt i Sant Pere Pescador estan a la cua en l'índex socioeconòmic. 9 municipis de les comarques gironines se situen entre els que estan més de 20 punts per sota de la mitjana catalana. L'estadística mostra diferències destacades entre municipis i barris de les grans ciutats de la província. Doncs mira, hem de veure això com està, com estem nosaltres, allà on estem situats. De moment, Salt i Sant Pere estan a la cua. Vol dir que si aquests dos municipis, nosaltres hem d'estar més amunt que aquests. M'imagino que la cosa ha d'anar així. Bueno, imaginar no, perquè ja te surten aquests dos noms. I la fotografia de portada, doncs, hi veiem, de fet ja ho diu el titular, diu: Sant Climent forma reporters de guerra. Una trentena de periodistes en actiu i estudiants de l'Autònoma de Barcelona participen a la base militar en un curs per conèixer com actuar en zones de conflicte. Doncs aquí hi veiem aquests periodistes, fotoperiodistes i periodistes amb càmeres de fotografia, doncs, quasi alguns amb una indumentària molt militar, és a dir, una armilla i un casc, doncs, aquí en posició de captar aquestes imatges d'una, esperem que no, futura guerra o un futur conflicte que hi haguessin d'anar. Esperem que no, que això només, tot això només quedi amb això, doncs, amb una formació, amb uns simulacres. Vinga, anem per al punt avui. Diu: hotels amb segell català. La llarga tradició a Catalunya ha donat la creació d'algunes marques hoteleres més sòlides en el mercat. I aquí tenim, doncs, un hotel de Barcelona, que és el que ens mostra aquesta imatge. Vinga, continuem i ens anem amb l'esportiu, que destaca la victòria del Barça per 7-2 davant del Castellnou, l'equip anglès, i en clau gironina diu: un final de camí força exigent. Queden 10 jornades per definir el destí de gironins i també de periquitos. L'Espanyol, doncs, que aquest 2026 encara no sap què és guanyar un partit, sí que n'ha empatat, crec que porta 3 partits empatats, i el Girona, que les coses li han anat més bé. L'Espanyol en recorda el que va fer el Girona la temporada passada, que va fer una bona renda a la primera fase i d'això va viure a la primera volta i d'això va viure la segona, i l'Espanyol quasi li està passant el mateix. A diferència del Girona, que ha fet una molt mala renda a la primera volta i ara doncs, ha d'anar a guanyar partits, que de fet doncs, la ratxa de victòries d'aquesta segona volta és molt bona, per anar deixant enrere la zona de descens, que de moment està a 9 punts, però encara no és allò que puguis respirar tranquil. Vinga, i anem amb els digitals. Comencem per el Gerió Digital, que diu Girona centra les protestes de la vaga de docents amb marxaletes i una tracturada. Les protestes també han provocat retencions a la comarcal 65 amb hora punta. I el Girona Notícies, que ens diu que polèmica a Salt, el PSC denuncia una subvenció vinculada a un familiar directe de l'alcaldessa. Mal assumpto. Els socialistes alerten que el codi ètic municipal queda en entredit i reclamen màxima exemplaritat per la gestió, o més ben dit, en la gestió dels recursos públics. Doncs vinga, ja és el moment de tancar la persiana amb el Girona Notícies i ja ara anem a les cosetes. Les cosetes que, com cada divendres, això que ens arriba en forma de refrany. I què ens diu el refrany? Diu, val més una gota de saviesa que un oceà d'enginy. Aquesta agrada perquè diferencia la intel·ligència ràpida, l'enginy, de la capacitat de viure amb seny, la saviesa. Pot ser molt llest, però si no tens saviesa, acabaràs ficat a un toll. Per això, val més una gota de saviesa que un oceà d'enginy. Vinga, ja és el moment que obrim aquesta ampolla musical. Per servir-ne un glob. Anem a servir un glob musical. I avui teníem protagonista en l'apartat de sants i aniversaris, com és Pep Gimeno, el Botifarra, aquest cantant que també l'hem vist, ha vingut aquí a l'Escala, l'hem pogut gaudir. I anem, doncs, amb aquest tema, que és un dels més populars seus, d'aquests que no falta mai en cap recital que fa, que és aquesta Malagueña de Barxeta.
Queda un gran. Xàtiva, Rogla i Vallès. Xàtiva, Rogla i Vallès. Llanera, Valla i Montesa. El Boix, Cerdanyà,
la malaguenya de Barxeta, aquest tema de Pep Jiménez, el Botifarra, doncs que avui ha estat la cançó del dia, perquè en Pep, doncs, en Pep Jiménez, en Pep el Botifarra, doncs fa 66 anys. Partida doble, sant i aniversari. Anem ara a les efemèrides? Vinga. I comencem les efemèrides pel que passava ara fa 5 anys, pel que va passar ara fa 10 i també el món mundial i el dia. Comencem ara fa 5 anys. Una de les notícies era que l'àrea de turisme i promoció econòmica posa en marxa experiències, una nova manera de mostrar als visitants els principals focus d'interès del municipi. S'estrena per Setmana Santa. Escoltem com ens ho explica l'informatiu.
Els visitants i turistes que passin per l'Escala disposen a partir d'ara d'una nova manera de gaudir del municipi. Es tracta d'experiències, un seguit de propostes perquè cadascú descobreixi l'Escala al seu ritme en les vessants cultural, natural i gastronòmica. Es posa en marxa per Setmana Santa amb 4 experiències. Contrast de paisatges per gaudir de l'entorn i el mar, veient la sortida del sol, l'arribada de barques al port o recórrer la història del petit príncep al passeig de Riells. Essència escalenca és centrada en el producte gastronòmic estrella, com és l'anxova. Visita una fàbrica, un tast i, segons l'època de l'any, assistir a la festa de la sal o de l'anxova. El mar és la tercera opció, que porta les activitats nàutiques, com són la vela, el pàdel, el surf o itineraris submarins. Finalment s'estrena l'Escala Mar d'Empúries, amb recorreguts per les ciutats grega i romana del Museu d'Empúries o conèixer el nucli medieval de Sant Martí. Marta Rodeja, regidora de Turisme i Promoció Econòmica.
El que fem és proposar unes experiències per viure a l'Escala, no? Són experiències que poden ser algunes molt senzilles, però el que volem és posar en valor la destinació amb aquestes petites experiències, que a més seran propostes que aniran variant durant l'any. Durant les estacions de l'any ens hi hauran propostes diferents, no? Poden ser propostes des d'anar a veure sortir el sol des de Punta Mongó, anar a les fàbriques d'anxoves, anar a l'Alfolí, tastar unes anxoves, bé, el comerç, fer una volta doncs, pel nucli comercial. Hi ha diferents experiències que poden ser molt senzilles però que les volem potenciar perquè realment són molt xules de fer i que creiem doncs, que com a destinació val la pena posar-les en relleu i visibilitzar-les.
Aquesta era doncs, la notícia d'ara fa 5 anys. Anem ara fa 10 anys. Una de les notícies ens parlava que un bon gruix d'operaris treballa per tenir a punt la platja per la setmana vinent. S'ha previst que tota la zona sigui visitable en normalitat, tot i que quedaran detalls per polir i acabar. Escoltem el fragment de l'informatiu.
Durant tot el dia de divendres i de dilluns a dimecres de la setmana vinent, l'empresa responsable de les obres a la platja ho deixarà enllestit per rebre en condicions la primera onada turística de la temporada al punt més emblemàtic de l'Escala. S'està acabant de posar al terra i s'estan polint detalls.
Aquests detalls d'acabats que s'estan fent aquesta setmana i està previst que s'acabin aquesta setmana mateixa i els 3 dies de la setmana que ve que treballarà l'empresa són l'acabat del paviment de la zona del banc de la Fitolaca, de l'arbre principal, el paviment també de les zones de les rampes d'accés a la platja i es continuarà treballant també amb la riba. Això sí, la valla que separa, diguéssim, les terrasses de lo que és la part de la riba de la graderia se'n retirarà una mica més cap a la zona de mar perquè hi càpiga més, un espai més ampli per poder-hi passar. El que és la zona de funcionament de davant dels bars i terrasses, això està totalment operatiu. I la zona d'accés per la platja serà per la part central, guanyant aquest desnivell del mur aquest de 60 centímetres i amb una entrada una mica més agradable per la part de la riba petita.
El temps dels últims dies, s'explica, no ha ajudat a poder acabar tot el que s'havia previst.
A les zones d'accés de la platja, de les rampes dels dos laterals, això s'està treballant, no estarà totalment acabat. Estava previst acabar-ho aquesta setmana, però el temps no ho ha permès. I també quedarà pendent la zona de la riba per acabar de pavimentar i la zona dels contenidors, que ja hem anat explicant que això s'enredirà una mica més.
Doncs així ens ho explicava el que era de tinent d'alcalde Josep Bofill, responsable també de totes les obres que es feien en el municipi, de com estava l'assumpte de la platja. Doncs tot aixecat i bé, a punt ja de tenir-ho previst, per com es deia, perquè la zona sigui visible en normalitat. Vinga, més coses. Atenció al que passava en el món mundial. Ens anem fins l'any 1911. Un 19 de març de 1911. Tenia lloc una celebració, que fa poc l'hem celebrat en tot el món mundial. Es commemora per primera vegada el Dia Internacional de la Dona. En anys posteriors, la celebració es va traslladar el 8 de març. Però la primera vegada que es va fer el Dia Internacional de la Dona no va ser un 8 de març, sinó va ser un 15 de març. Després van dir que suposo que hi ha que si el... Bueno, no sé si aquella època hi havia el Dia del Pare, però van considerar que la data, que també té la seva història, es va traslladar el dia 8 de març. I també, el 19 de març, rendim un homenatge a un antic ofici manual que requereix destresa i creativitat per la creació de les peces artístiques úniques i originals. Se celebra el Dia Internacional de l'Artesà, que cada vegada van quedar menys, però també és d'agrair a aquestes persones que amb les seves mans en fan verdaderes obres d'art. Dia Internacional de l'Artesà. Molt bé, i és el moment, després d'haver fet les efemèrides, que anem a entrenar. També podem ser artesans entrenant la creativitat. Vinga, i aquesta secció, entrenant la creativitat, la Roser Martínez i la Cristina Cantal, avui la Roser ens farà entrenar la nostra creativitat, atenció, amb cotó i patates. No ens ho perdem, que pot ser impressionant.
Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez. I aquí ben preparades per entrenar la nostra creativitat una setmana més, com sempre, amb la nostra artista de capçalera, l'empordanesa Roser Martínez. Roser, benvinguda.
Hola, com estàs, Cristina?
Doncs mira, avui vull que em portis entre cotons.
Ai, doncs ho faré. Sí? Et portaré entre cotons i entre patates.
Home, fas unes coses molt rares. Avui m'has vinculat cotó amb patates i d'això farem creativitat avui. Com sempre, doncs, em sembla que fem programa de connexions.
Clar, és que toca activar el pensament lateral, eh?
Molt bé, recordem què és el pensament lateral.
Veure més enllà, o sigui, trobar-hi més coses amb una cosa evident. I és el que farem.
Molt bé.
Mirarem més enllà el cotó i més enllà les patates.
I aquests exercicis que fem setmanalment o cada 15 dies, o bé, perquè les connexions les anem fent ara...
Sí? Anem alternant,
és la paraula.
Anem alternant.
Doncs això està molt bé perquè realment ens exercita una altra part del cervell.
Totalment.
Vinga, doncs.
Ara la cosa és posar-ho en pràctica, també, eh?
Sí.
Ara, una de les coses que a nosaltres ens agrada explicar també és que la creativitat no és una habilitat reservada només per artistes, que
no,
això és un tema...
No, la tenim tots i totes.
Que jo encara l'escolto molt, eh?
Sí? Et passa, eh? Clar, tu fas tallers i coses d'aquestes,
Roser. Clar, encara és un concepte que està molt arraigat, però no, la creativitat és una manera d'entendre el món.
Per tant, tu t'hi trobes, eh? Persones que diuen, bé, jo és que no sent mai creatiu o creativa, no?
Constantment, encara el dissabte vaig fer un taller i va venir una noia i el primer que em va dir, no sóc creativa, d'aquí dues hores canviaràs d'opinió. I realment va canviar d'opinió. Sí. No, perquè està molt... O sigui, hem de fer veure la creativitat més enllà de les habilitats manuals, no? Perquè sembla com que si no tens cap do per fer alguna cosa manual, digue-li pintar, digue-li cuinar, cosir, no? Fer el que sigui, és com que ja no ets creatiu. No.
No és veritat.
Creativitat és agilitat mental i tenir la capacitat de poder connectar idees, no? I generar coses noves.
I per això hem d'entrenar,
perquè com més entrenem, més en sabem.
Doncs cotó i patates.
Sí, cotó i patates. I el que farem és estirar un fil de cotó,
sí,
i a veure on ens porta, Cristina.
Bé,
doncs... Clar, la pregunta, ara jo pensava, i de què t'ha vingut això? No sí? M'has preguntat.
No, avui no. Mira, és que clar, em despirotes aquí.
Doncs mira, no ja t'ho contesto. No m'ha vingut de res en concret. És perquè buscava una cosa que sigui contrastada amb l'altra. Uh-huh. I clar, el cotó és, ho he trobat com algú lleuger, suau, i la patata, doncs, algú terrós i contundent, no? Sí. I he pensat, doncs mira, què millor que una cosa tubeta amb una cosa més dura.
Els antagònics, no?
Això mateix. I entre les dues coses, és que explica farem gairebé la història de la humanitat.
Home,
entre
doncs
el cotó i la patata.
Doncs comencem... L'home ve de la patata o del cotó?
Comencem pel cotó, comencem pel cotó. Mira, va, anem a fer un exercici. Cristina,
vinga.
Tanca els ulls un moment. La gent que ens escolta, va, tanquem els ulls. Si esteu conduint, no, sisplau. Però els que puguem, tanquem els ulls. I ara pensa, amb una samarreta blanca, un llençol net, amb aquell olor i aquell tacte... Una cortina amb una finestra mig oberta que es mou per l'aire.
Ai, amb una brisa matinal.
Una cortina blanca,
matinal.
Tubeta neta. Doncs tot això té origen vegetal. I parlem del cotó, que és una fibra... Ja pots obrir els ulls.
Ai, jo és que ja estava ara allà en un matí de diumenge tranquil, eh?
Ja podem obrir els ulls. Doncs el cotó és una fibra que surt d'un arbust del gènere Gossypium. I els humans fa mil·lennis que la saben treballar. Si pensem en les boletes de cotó, com són? Amoroses, no?
Sí.
Quan diem núvols de cotó o petons de cotó, no? Volem que és algo molt tendre, molt amorós, molt tubet, no? T'agradarien petons de cotó?
Home, semblen molt tendres, eh?
Ai, doncs mira, aquesta cançó se'n diu Besitos d'algodón.
Ah, doncs mira, l'escoltem, aviam com sona.
Vinga, va.
Cuando sale el sol, todo brilla alrededor y tu risa hace que el día tenga sabor. Con tu pasito voy cantando esta canción porque a tu ladito late fuerte el corazón. Besito de algodón, suave como el viento, vueltita de color que guardo aquí. Abrazo de papel, ligeritos van, cariño que florece y nunca se va, se va. En cada amanecer tú me haces sonreír, como un cuento mágico que no quiere dormir. Tus manitas me dan un mundo mejor, pintando las nubes con rayitas de amor. Besito de algodón, suave como el viento. Vueltita de color que guardo aquí dentro. Abrazo de papel, ligeritos van. Cariño que florece y nunca se va.
Ai, aquests besitos de algodón de Gabi Gabi, aquest tema que, bé, sempre ens portes música interessant, que descobrim temes, rarament, són temes molt, molt coneguts, sempre ens portes sorpreses musicals, també?
Sí, és veritat.
És creativa fins i tot amb això, Roser.
Són descobertes, m'agrada fer descobertes, i aquesta cançó, doncs, té aquest flow, no?, que et fa també que estiguessis surant
i dius així... Sí.
I te transporta, a part de la lletra que t'està dient besitos d'algodón, doncs te fa com que estàs així amb un núvol, no?
Lliga'm aquest matí amb la finestreta voleiant allà a la cortina.
Sí, sí, que no només és el que escoltem, o sigui, és posar-hi els altres sentits, també és amb el que sentim,
sí?
No? I està molt bé. Doncs mira, va, seguim.
Vinga.
Seguim, perquè si no és que ja ens posem així amb aquest plan i...
Ja, ens hi quedem aquí atrapades,
Ens apalanquem. No. Mira, el cotó no és un invent industrial. El cotó va néixer de mirar la natura i preguntar-se, això com ho puc aprofitar?
Ah, com deuen haver començat moltíssimes coses, eh?
T'explico. Bueno, de fet, mentre estava escrivint això, aquesta frase, vaig pensar... Jo, en les meves formacions, hi ha una frase que sempre dic. Tant ho dic quan ho faig amb emprenedoria com amb equips, amb empreses, no? Dic, hem de fer amb el que tenim, no? Perquè sempre és com que no estàs prou preparat, vols tenir una mica més...
Quan tingui això, quan m'arribi allò...
Quan tingui diners, quan m'hagi tret aquest títol, quan faci aquesta formació...
I en tens 95 i encara no ho has fet.
I encara no. Doncs no. Hem de fer amb el que tenim. I m'ha fet pensar molt perquè el cotó va ser una mica com això, no? Que el van trobar i eren, què fem amb això, no? I clar, el que és molt interessant del cotó que he vist és que no hi ha un lloc en concret on va sortir. Té multiorigen.
Val.
El cotó és multiorigen. Vol dir que molta gent a diferents llocs van trobar la flor de cotó, la bola de cotó, i van dir, què farem amb això? Que xulo, eh?
I van fer roba.
I van començar, doncs, això, a treure les fibres i a partir d'aquí donar-li utilitat i veient tot el que podien fer. Per tant, és un producte amb multiorigen. Sí,
però
sí.
D'haver observat i d'haver analitzat i d'haver creat aquesta creativitat que va portar que del cotó se'n fessin peces, per exemple, no?
Clar, i tot això ha anat evolucionant fins a dia d'avui, que ja és meravella, és bueno, i t'aniré dient, perquè, de fet, la paraula cotó ve de l'àrab, que es diu cotun, i això ens recorda una mica a les rutes comercials medievals, als intercanvis entre cultures, als mercants aquells plens de teles que arribaven de lluny, no? I diuen que quan una paraula viatja és perquè el producte també ho fa.
Ah, clar.
No? Sí. Quan una paraula ja ve de lluny o ja ve, no?, que, doncs, d'altres cultures, doncs vol dir que el producte també ho fa. I el cotó ha sigut així. Mira, anem a fer un gir.
A veure.
Del camp de cotó passem a la cuina. Això ja veuràs com no t'ho esperes.
El cotó es menja?
No. Quan extraiem la fibra, que ja hem fet els jerseis, les samarretes, les cortines, sí, i tot això, queda la llavor. I d'aquesta llavor se'n pot obtenir l'oli de llavor de cotó.
Ah, mira! Mm-hmm.
Doncs aquest oli va ser clau en el llançament de Crisco, el 1911, que és un producte que va revolucionar la cuina industrial als Estats Units. És com un oli, com una mantega, no?, que servia per, en aquell moment, doncs, era el que es feia servir per fregir, per cuinar, no? I era l'oli de llavor de cotó. I també es feia servir, com no?, per fregir patates. I aquí ja tenim una connexió.
Aita,
de patates amb el cotó.
Ja sabia jo que m'ho lligaries d'alguna manera.
Doncs aquí ja tenim aquesta connexió inesperada. Doncs el cotó inspira molt per la seva textura esponjosa, blanca i vaporosa.
Home, segueix sent, jo crec, que la millor tela que portem a sobre. Quan saps que algú és 100% cotó, saps que serà de bona qualitat, eh?
Sí, és veritat. I també és molt agradable i molt, molt còmode, no? Doncs, clar, és això, no? Com que tenim ja textura ja tan assimilada, qualsevol cosa que notem així ja en diem. Per això en diem el sucre de cotó, les fires, no?
Sí.
Clar, no? Que dius, té aquella textura, no? També ho podem veure amb el cel, quan veiem els cúmuls blancs, veiem que són núvols de cotó. Però fixa't en aquí el que fem, perquè ja sabem que els núvols no tenen consistència, no?
Sí.
Però el que fem és agafar el cotó com una unitat a mesura a nivell visual.
Tens tota la raó.
No?
Jo
I
sempre
llavors...
de petita havia volgut estar dalt d'un núvol, eh? I m'ho imaginava així com tot de cotó fluix.
Clar,
no?
I que t'hi podies sobre, estar, sí. No? I que t'hi podies estar, però clar, la realitat no és aquesta.
No, quin cop em fotaria al terra si ho intentés.
Com era? Eren els ossos amorosos, no?, que vivien a sobre els núvols?
Pot ser, aquí es nota la nostra diferència.
Sí, és veritat, Cristina. Cada programa ho recordem, eh? Doncs jo recordo que els ossos amorosos vivien a sobre els núvols.
Me n'alegro per ells, segur que estaven còmodes.
Era molt maco, sí, sí. Doncs és això, que hem convertit el cotó en una unitat de mesura, per exemple, amb el tema dels núvols, no? I és xulo perquè quan vaig fer aquesta reflexió dic, mira, veus, tampoc m'ho havia parat a mirar d'aquesta manera, i és interessant. En publicitat, doncs, també s'utilitza el cotó per parlar de pell sensible, l'expressió, allò que deies abans, no?, entre cotonets, entre algodones,
sí,
no?, per referir-se a tractar algú amb cura. El cotó també és protecció, per exemple.
Sí.
No? I també, per exemple, és exigència, la prova del cotó.
Sí.
Aquí també es notarà la diferència d'edat, Cristina.
L'algodón
no enganya.
El d'on limpi el conec.
Doncs això era un anunci que feien en els anys 80.
I més, ha durat molts anys, la prova del cotó.
Doncs jo ho recordo de la meva època, i que passaven allò l'algodón, i algun cop que la meva mare, quan deien, ara ja passava l'algodón, diu, home, no fotis. Sí, sí, però bueno, i això...
La teva mare ho feia a casa, això?
Sí, m'ho feia a mi, quan jo netejava algú per veure com ho feia. Bueno, una mica de broma, també. Doncs clar, el cotó al final és un detector de veritat, eh?
I tant.
No te passa també que quan et desmaquilles i dius, mira, ja està, però et passes el cotó i encara n'hi ha.
No, i surt negre. I dius, d'on? Sí,
però si hem fet les tres capes que doncs diuen, no?
D'on queda aquesta brutícia?
Doncs mira, ja hem parlat de cotó, ja hem agafat idees de cotó.
Totalment.
I ara posarem música de patates perquè fem el canvi de torn, no?
I jo havia dit que, clar, que la Roser ens porta cançons a vegades desconegudes, però com
aquesta
que
no
va de connexions i va de coses contràries, aquesta és superconeguda.
Aquesta és molt coneguda.
Perquè d'on ve l'home, Roser?
De la patata.
De la patata.
Teoria de l'evolució, que venim dels micos. Quina aberració! Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Sembla estrafolària aquesta teoria, responda en uns fets que veiem cada dia. Hi ha moltes patates que estan mig grillades, igual com els homes ho estan a vegades. Quan veiem que un home té un nas que es perdera, tots hi hem de fotre, quina patatera. Les patates velles s'arruguen de pell, igual que tot Cristo quan es torna vell. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata.
Doncs vinga, concert que tenim aquí a l'estudi, perquè la trinca sempre serà la trinca i la portem tots al cor, tinguem l'edat que tinguem. A veure, l'home ve de la patata o no, no ho sé, això deia la trinca, però anem a parlar de patata, Roser.
Va, sí, canviem de textura.
A veure.
Del floc a la terra.
Vinga.
Sabies que les patates són l'aliment que donen més menjar amb menys terra i menys temps?
Oita, és un gran producte, doncs, eh?
Molt, moltíssim.
Home,
moltíssim, grandíssim.
Segur que al llarg de la història han subsistit moltíssimes persones gràcies a les patates, eh?
Molt, molt. Doncs produeixen més aliment per unitat d'àrea i per unitat de temps que, per exemple, cereals com el blat, l'arròs o el blat de moro.
Per tant, bé.
Bé,
ens agraden les patates.
És un producte productiu.
És molt eficient,
sí, sí, sí. Dit això, ens anem directament cap a França perquè farem una mica d'homenatge al senyor Antoine Agustín Parmentier.
Ah, ui, que em sembla que ja sé per on vas.
Sí, aquest senyor que era farmacèutic i agrònom del segle XVIII, doncs va ser recordat, és recordat per promoure la patata com a aliment humà.
Val.
Un crac, aquest senyor.
A veure, explica'ns això.
Un crac. Jo que he anat, ja fa temps que he anat llegint sobre ell, però és que és admirar. Doncs en aquella època la societat pensava que la patata era un aliment tòxic, no? I l'associaven amb malalties i també era un aliment per bestiar, no? Com de baixa qualitat, que el menjava doncs gent que tenia pocs recursos.
El que deia jo, per subsistir,
no? Sí, exacte, no? I llavors no tenia bona fama. I aquí va ser quan el senyor Parmentier va estar un temps, ell va estar presoner i va estar subsistint justament menjant molta patata. I va estar, com que era farmacèutic, doncs mirant com podia cuinar aquella patata i com podia fer per treure-li el màxim de profit i totes les propietats que tenia. I es va convertir en les relacions públiques de la patata.
Ai, tal, des de la presó, eh?
Ja el títol aquest ja li hem posat. Sí, sí. Doncs què va fer aquest home? Ja un cop va continuar amb la seva vida. El primer que va fer va ser presentar estudis i memòries científiques sobre el valor nutritiu de la patata. I d'aquesta manera, doncs, a París va aconseguir que es declarés oficialment que la patata era apta pel consum humà.
D'acord.
O sigui, tenia un objectiu, ment centrada, tenia el bròquil ben despert i va dir, aquí hem d'aconseguir que la patata sigui number one. I ho va aconseguir. Doncs això és important, perquè en Parmentier no va començar amb propaganda, va començar amb un aval científic. Primer demostrar, no? I després ja farem. I ja un cop va demostrar que la patata tenia totes les propietats, que era bona i que es podia menjar, va començar, diríem, el màrqueting.
D'acord. Ara anem a expandir-ho, no?
Això, que en aquell moment, clar, no se'n deia màrqueting. Llavors, què va fer? Va començar a organitzar sopars on la patata era la protagonista, cuinant de moltíssimes maneres la patata, i el que feia era que convidava figures influents. Per exemple, doncs, gent diplomàtica, personalitats de pes, com Benjamin Franklin, i gent doncs, que realment podien escampar la patata dient, oh, doncs que bo que ha sigut això, anem-ho a menjar. I va aconseguir que la patata doncs, comencés a entrar en els salons ja de la gent amb un poder adquisitiu.
Benestant, no?
Benestant, això mateix.
I que fossin prescriptors del producte, no, també?
Això mateix. Llavors, saps això? Que ja, doncs si ell ho té, doncs jo també ho vull. Doncs va començar amb això. I aquí arriba l'estratègia més brillant.
A veure.
Què va fer? Aquest home va anar amb uns camps que tenia fora, a les afores de París.
Sí.
I va plantar moltes patates. I l'estratègia va ser que va fer que hi haguessin guardes de seguretat durant el dia perquè la gent no anés a trepitjar ni a agafar patates i fent d'aquesta manera com que el que hi havia en aquell camp era molt valuós.
Tenia molt valor, clar.
Clar, deien, home, què fa això que està protegint? Això és que té molt de valor. I l'estratègia va ser que a la nit no hi havia seguretat.
I la gent les anava a robar.
Ah, aquí està. Perquè la gent deia, això té molt de valor, doncs quan no hi hagi la seguretat anirem a agafar-ho. I això va fer que encara s'escampés molt més el voler menjar patates, no? I per tant, en Parmentier va aconseguir que la patata fos un objecte de desig.
I per això, quan mengem un bon pobo, per exemple, en Parmentier de patata, ve d'aquest senyor, no?, que es digui
així. És el puré de patates, sí. Sí, sí, el puré de patata.
Però si dius Parmentier, sona molt millor.
Sí, s'hauria de dir patata senyor Parmentier.
Exacte.
Doncs mira, en Parmentier també va aconseguir el suport del rei Lluís XVI, que es va posar una flor de patata a la solapa mentre que la Maria Antonieta portava flor de patata en el cabell.
Carai, amb el senyor.
Sí,
home,
sí,
i la patata,
sí,
la veritat és que és dels productes que de més maneres diferents la podem cuinar, i això també està molt bé.
També és veritat.
La fa divertida, no?
Sí, ell no va canviar la patata, però sí va canviar la manera de mirar la patata. Per tant, pensament lateral, i el que va fer és escampar molt i fer obrir les ments i que ho veiessin d'una altra manera. I ja està, anem a jugar.
Anem
va,
a jugar.
Consultori, moment de fer connexions. Vinga.
Som-hi. Amb moltes ganes de veure com fem aquestes connexions avui entre el cotó i la patata. Roser, tu tens la paraula, com ho farem, això?
Vinga, va. Com fem connexions, què fem primer, Cristina? Primer fem lo tangible i no tangible i intangible que té el producte que anem a treballar, no?
Amb el cotó ja n'hem parlat bastant, eh?
Sí, però farem un recordatori.
A veure.
Per exemple, que com a tangible seria que és una fibra vegetal natural, que, per exemple, té alta absorció d'humitat, és transpirable, flexible, resistent, és més fort quan està humit, és biodegradable, suau, aïllant, inflamable, fàcil de tenyir.
Carai, sí que té coses, sí, sí. Tens tota la raó.
Bueno,
sí,
i parem, sí. I parem. Intangible. Té suavitat emocional,
sí.
És protecció, innocència, lleugeresa, puresa, cura, delicadesa...
Fa pensar en els bebès,
sí,
no?
Sí, la prova de la veritat,
sí.
La fragilitat individual, la discreció, el confort...
Mare meva!
Vinga, va, ja, tot això tenim del cotó.
Del cotó, només?
Vinga, va.
Només del cotó, ara ens n'anem d'anar a la patata.
A la patata, vinga, va, tangible de la patata. És un tubercle subterrani, per tant tenim arrels, és ric en midó, que és una font d'energia... Té d'alta densitat calòrica, és versàtil amb la cuina, el que deies tu abans, té vitamina C, es conserva relativament bé en condicions adequades, té textura variable segons com ho fem, ho cuinem, pot germinar si s'emmagatzema durant molt de temps,
sí.
Té una pell protectora que es pot menjar... Intangibles, és adaptable, subsistència, resistència, adaptabilitat, aliment bàsic, confort... amb menjars com tipus puré o així.
Sí.
I, per exemple, arrelament, no? Tant literal com simbòlic. Ja, parem, perquè si no,
home,
no tenim temps, eh?
A veure, n'hi ha.
Clar. Llavors, què hem fet? Hem mirat més enllà. No ens hem quedat només amb la patata, que és marron, que és dura i que és ovalada.
No, ens agrada sempre mirar més endavant, eh?
I ara, doncs, agafaríem, per exemple, una característica del cotó i una de la patata... Els combinem i a veure què podem inventar amb això. Jo porto feina feta,
sí?
Eh?
Sí, a veure.
Jo te'n diré, per exemple, una que he pensat i tu ja me dius després a veure què tal,
eh? Sí, ara, mentre haig de pensar, eh?
Mira, jo he pensat que, per exemple, jo, com que sóc formadora, doncs he pensat, podria crear una formació que se'n podria dir projecte cotó patata i seria per ensenyar als alumnes que hi ha idees que s'absorbeixen, com el cotó. Sí. Hi ha altres idees que són per alimentar, com la patata, no? Les primeres són per escoltar, per recollir i per entendre, i les segones són les que nodreixen, que sostenen i et donen energia. Per tant, un bon projecte necessita les dues coses. Coses que t'alimentin i coses que te sostinguin i coses que et facin reflexionar.
Carai, què et molt sembla? Bé. Bé, bé.
El projecte Cotó Patata.
Sí, el projecte Cotó Patata. Molt bé.
I encara en tinc un altre, però digues tu, digues
a veure,
tu.
No, perquè clar, si poséssim una patata entre cotons, no? I li deixéssim, què li passaria? Li passaria alguna cosa? Es fusionarien d'alguna manera? S'arrelarien d'alguna manera?
Bueno, la patata li sortirien les arrels, això. Aniria quedant, clar, cada cop més consumida perquè perd l'humitat. Sí. Potser el cotó li absorbiria l'humitat, no
ho
sé.
Ah, no ho sé. Què li passaria a aquella patata de dintre?
Clar, i si humitegem el cotó?
I si fem experiments de biologia, classe de biologia?
Clar.
Ah,
clar, vull dir que tenim moltes...
Ja he deixat d'anar una idea.
Sí, també podríem tenir el cotó amb el color de la patata.
També.
També. Mira, jo he pensat que podríem crear un espai terapèutic.
A veure, explica.
Sí, on es treballi amb materials tous, tipus cotó, per simbolitzar la protecció emocional. I alhora fem activitats culinàries amb patates,
sí,
que simbolitzi l'arrelament i l'autosuficiència.
Carai.
Algo tangible i simbòlic, alhora.
Molt bé.
Què et sembla?
Doncs mira, que només han sortit tres idees i que si ens estiguéssim aquí mitja hora més, Roser, potser tens nous projectes ja, eh? Amb cotons i patates aquí.
Sí, però bé, es tracta d'això perquè les primeres idees... Ara ens ha sortit això en fred.
Sí.
Però clar, si insistem una estona és quan surt el millor, perquè està demostrat que a partir de les 20 idees quan venen les bones.
A partir de les 20, imagina't.
Sí, o sigui que encara hauríem de treballar molt més.
Les més òbvies no tenen cabuda aquí encara,
sí,
eh?
Sí, perquè, a veure, quan entenem les característiques profundes de les coses,
sí,
les que podem tocar i les que només podem sentir... És quan deixem de veure el que és objecte, no? I llavors és quan comencem a veure altres possibilitats. I aquí just és quan comença la creativitat de veritat.
Home, doncs sí, perquè jo ara estava pensant en el senyor Potato.
Clar.
Que pobret no té cabells. Potser el cotó també els hi podria fer servei.
Clar, li podríem fer una perruca de cotó.
Per exemple.
També, no? O també podríem fer un nino que sigui de cotó i posar-li les patates de sabata.
Ah, o crear així alguna cosa maca perquè els nens que no els agrada menjar patates, doncs sí que se la mengin.
Clar.
Si la fem creativa.
O, bueno, podem fer el sucre dolç a les fires amb un gust de patata fregida.
Ui, quina locura, això s'ho mengen tots els nens, tots. Roser, si algú té una idea esplèndida entre cotons i patates, i tal, que te l'envia a l'Instagram,
sí, tant,
no?
Que me l'enviïn al Roser Creativitat. I compartim i diem i fem que això evolucioni
i
ja està, i endavant.
Que bé, doncs ja ho veieu, cotons i patates, relació, semblava al principi que ni una, i mireu quantes
n'hi ha
i les
sortir.
Que podríem crear, i això amb totes les coses del nostre entorn, eh? Que estem envoltats d'idees, eh?
Podríem fer cotons en forma de patata fregida i que anés amb la pela de les patates, podem crear el packaging també, que sigui biodegradable.
Puja-la ella.
Sí, sí. I Cristina, també podrem fer...
Vale. Roser, mira...
Ai, espera, que també podem fer...
A veure, en parlem. Sí. Gràcies, Roser.
Adéu.
A veure, explica.
Amb cotó també podríem fer això, eh? Li donem un gust de patata.
Després d'escoltar tot el que ens ha proposat que es pot fer la Roser Martínez amb la companyia de la Cristina Quental amb cotó i patates, que Déu-n'hi-do, que sempre no es deixen de sorprendre amb cada programa i en cada objecte quotidià, coses que tenim al voltant, a casa, allà on sigui, doncs amb el que es pot entrenar la nostra creativitat. És el moment de posar el punt i final al programa d'avui. Us deixem ara amb el més calent a l'aigüera amb la Cristina Quental. Demà hi tornem. Que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.